És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat, tu tries.
Els qui creuen en mi, més que creure en mi, creuen en el qui m'ha enviat. I els qui em veuen a mi, veuen el qui m'ha enviat.
Joan 12, 44-45.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. El proper dijous 15 de desembre, el Departament d'Agricultura celebrarà la Diada de la Innovació Agrària i Agroalimentària al Palau de l'Abat del Monestir de Poblet, durant la qual tindrà lloc l'acte de lliurament de la 15a edició dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, coneguts popularment com els PITA. Des del Camp a Taula, valorem molt positivament que el lliurament d'aquests prestigiosos guardons es dugui a terme en el marc d'una diada molt més àmplia, en la qual es parlarà d'innovació i en un indret com el Monestir de Poblet. Aprofitem per felicitar d'avançada els guanyadors d'aquest any en les diferents categories i reafirmem la nostra aposta per la innovació, a més de la investigació i la recerca agroalimentàries. En aquest sentit, emplacem els nostres oients a que escoltin l'entrevista que mantindrem a continuació amb el sotsdirector general de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, el senyor Agustí Fons.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Catalunya és capdavantera en investigació i recerca en el camp agrari i agroalimentari. En diferents programes hem parlat amb investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat, l'IRTA, escrit al Departament d'Agricultura, amb els quals hem pogut conèixer diverses investigacions que estan realitzant. Així, avui aprofitarem i conversarem amb el seu sotsdirector general, el senyor Agustí Fons. Bon dia i benvingut al nostre espai, senyor Fons, i gràcies per haver vingut aquí als nostres estudis.
Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Per entrar en matèria i veure la importància que té l'IRTA, ens podria resumir en quatre xifres què és, qui en forma part, en què i quan inverteix, quan centres té? Hi ha quatre números per veure el volum que mouen.
Molt bé. Doncs l'IRTA, com tu molt bé saps, és un institut de recerca agroalimentària de la Generalitat. Nosaltres tenim la forma jurídica d'una empresa pública i amb això he de dir que és una, som innovadors en l'àmbit de l'Estat espanyol. L'IRTA va néixer com a fruit de la transferència de les competències en agricultura, en recerca agrícola a l'Estat espanyol. I des d'aleshores, des de l'any 1985, doncs hem anat creixent en persones fins a arribar a les 636 que en som avui. Actualment l'IRTA doncs té uns recursos de 43,5 milions d'euros al final del 2015 i també durant l'any passat vam invertir uns 4,16 milions d'euros amb les nostres infraestructures, edificis i de més. Jo potser sí que ressaltaria que d'aquests 43,5 milions d'euros, per primera vegada l'any 2015, el 32% va tenir origen en la contractació que l'IRTA fa amb el sector privat. I el 31%, és a dir, una miqueta menys, varen ser les aportacions estructurals de la Generalitat a l'IRTA. És a dir, que estem el 2015 en una situació en la que per primera vegada els fons que captem del sector privat superen aquells que rebem del sector públic.
A més, estem parlant de l'evolució que han tingut tots aquests anys, una evolució que s'ha produït també paral·lelament en el món amb les noves tecnologies. Vull dir que, clar, també hi ha hagut una evolució, o sigui que aquest creixement seu s'ha produït també amb els avenços. Bueno, ara tot ho poden, suposo, entrar totes les dades per ordinador, tot deu estar supercontrolat, quan l'any que estem parlant, que van començar, gairebé era amb una llibreta i poca cosa més, no? Per dir-ho d'una manera...
Així, vull dir
que també ha pogut afavorir, o vostès també han sabut adaptar-se als temps i a aquestes noves tecnologies, no?
Efectivament, l'IRTA va néixer doncs, amb 100 persones i 4 milions de pressupost i llavors, almenys el 85, no hi havia ni tan sols ordinadors. És cert que diem que avui dia a l'IRTA podem estar orgullosos en dir que som un centre capdavanter perquè hem sabut incorporar les noves tecnologies que són d'utilitat per augmentar la competitivitat del sector agrari. Recentment, doncs, fa un parell d'anys, vam inaugurar el Fruit Centre, un centre diguem, emblemàtic que està situat al Parc Tecnològic de Lleida, on abordem diguem, tots els reptes tecnològics associats a la cadena de producció de fruita. No? És cert també doncs, que amb el que fa les noves tecnologies per processar els aliments. No? Doncs a Girona som pràcticament l'únic centre al sud d'Europa que gaudeix de prototips d'equips perquè les empreses puguin testar i veure doncs, els avantatges de les noves tecnologies de processament. Estic parlant del microones industrial, dels pulsos elèctrics, de les altres passions hidrostàtiques. Doncs això és cabdal perquè nosaltres puguem oferir els serveis al que la societat ens demana, no?
Suposo que ja ho han anat contestant, però una mica els objectius i prioritats, quins serien?
Molt bé, els objectius i prioritats de l'IRTA són, en principi, aquells que ens marquen el Departament d'Agricultura i el Departament d'Empresa i Coneixement, que són els qui ens financien parcialment. I, per una altra banda, són els que ens marquen els sectors als que va dirigida la nostra activitat. Tots ells coincideixen, a grans trets, en què hem d'aconseguir una cadena agroalimentària que ha d'anar cap a nivells creixents de sostenibilitat, de seguretat pel consumidor i per produir uns aliments que contribueixin a un nivell de vida més saludable per a la població. Aquests serien els tres grans objectius de l'IRTA.
Que és una mica el que està demanant la societat. O sigui, ells adaptar-se, estan parlant d'adaptar-se a les noves tecnologies, també adaptar-se als temps actuals i el que ens demana la societat. Són els temes aquests, sobretot aquests de les paraules com sostenibilitat, que fa uns anys no sabíem ni el que era i ara se'n parla molt. Seguretat alimentària, tot això, bueno, també va molt lligat amb la recerca, la investigació, la qualitat, perquè tot al final va entrellaçant, no?
Efectivament. O sigui, nosaltres no concebim com una empresa, com un sector pot arribar a ser doncs, més sostenible, amb un major respecte al medi ambient i oferir aliments que siguin més segurs pel consumidor si no s'introdueixen innovacions, nous conceptes, els últims avenços, diguem, en els seus processos de producció.
Poden créixer molt més en investigadors, centres, projectes, o això és difícil?
Efectivament, ara estem en un moment, difícil. Eh? Per créixer, jo crec que tothom doncs, és conscient no? que en el món de la recerca calen recursos externs. Per què? Perquè la investigació aquí a Catalunya, a Espanya, a Europa i a tot arreu no? és un procés que no és autosuficient financerament. Per tant, per créixer calen recursos. El que passa que en el cas de la recerca agroalimentària conflueix un altre factor, i és l'augment de la competència. És molt més difícil créixer en un món on t'ha proliferat la competència que en un lloc on tu ets pràcticament, doncs, gaudeixes d'un monopoli. Per això, si vols, unes dades. O sigui, quan l'IRTA, doncs, va néixer a la dècada dels 90, no? A Catalunya hi havia 4 universitats que treballaven en l'àmbit agroalimentari. Ara n'hi ha 11. En el model de centres de recerca que ha adoptat Catalunya, doncs, a la dècada dels 90 n'hi havia 4, actualment n'hi ha 40. I no només això. Diguem, nosaltres ara, el nostre àmbit d'actuació, a part de ser Catalunya i Espanya, és també Europa. Per tant, quan hem de considerar els nostres competidors, hem de considerar també els competidors que hi ha a Europa.
Parlàvem dels diners que reben, que són de l'administració, del sector privat. Les retallades de l'administració, que hi ha hagut ara amb els temps de crisi en tots els sectors, no solament amb aquest camp de vostès, no? Han afectat molt el camp de la investigació i la recerca agroalimentària i han tingut que suplir els diners amb imaginació?
Efectivament.
Això sona una mica així, però a vegades és una manera de dir-ho, no?
Doncs no, però jo crec que ho has dit bé. O sigui, l'impacte ha estat considerable. En el nostre cas, s'ha notat, sobretot, en l'estructura de personal. No hem reposat jubilacions, hem hagut d'eliminar línies de treball i, per tant, fer gent fora. Això, doncs, s'ha traduït en una reducció de la nostra, diguem, massa de talent i també amb una davallada d'inversions, el que situa a l'IRTA en una posició de risc per al futur. Ha calgut imaginació? Doncs, evidentment, sí que ha calgut imaginació. I aquesta l'hem necessitat una miqueta per buscar fons, diguem, a fora del nostre àmbit natural. Hem hagut d'anar buscant fons a l'estranger, a Europa concretament. És per això que en aquests moments l'IRTA està present amb activitat a 29 països, i actualment estem duent a terme 66 projectes amb socis internacionals.
Estàvem parlant de que han tingut que suplir els diners amb imaginació, ho estava explicant molt bé. A part, vostè està especialitzat en la gestió de la innovació, o que és el mateix posar en valor els resultats de la recerca i apropar-los al mercat. Ens podria explicar això més detalladament?
Doncs mira...
Què consisteix, això?
Efectivament. Quan ens fem una idea de l'IRTA, molta gent, doncs, associa l'IRTA al món de la recerca, i és veritat que amb el teixit, diguem, de ciència i tecnologia que ens trobem actualment, doncs, a Catalunya, hi ha instituts, hi ha centres que es dediquen a la ciència bàsica. I aquests centres es relacionen, bàsicament, amb aquests altres centres que, doncs, els hi aporten talent, coneixement, i els hi permeten fer avançar la ciència. L'IRTA té una particularitat, i és que no ens dediquem a fer ciència bàsica. El nostre objectiu no és fer avançar el coneixement científic pel sol fet de voler fer avançar la ciència. A l'IRTA ens autodefinim com un institut que fem investigació orientada, és a dir, enfocada a resoldre problemes concrets. I com sabrem si hem obtingut èxit? Si, evidentment, al final aquests problemes concrets han arribat al mercat. I per això ens cal establir aliances, establir relacions amb el sector privat, amb el teixit productiu, que és el que, d'una manera o d'una altra, ha d'incorporar aquest coneixement. Per tant, diguem, el meu paper, diguem, com a expert en gestió de la innovació, ha estat de resoldre l'equació en què, per una banda, tinc un resultat científic i, per una altra banda, tinc un mercat que necessita incorporar, diguem, aquest avenç. I això ho fem, doncs, gràcies a la nostra cartera de clients, al nostre contacte, sobretot amb el sector privat. El que passa que sí que és veritat que l'IRTA, doncs, durant molts anys, el que hem estat és fent, diguem, transferint els nostres resultats a empreses individuals. Una empresa té un problema concret, doncs l'IRTA intenta solucionar-lo. I així hem obtingut i hem fet moltíssimes coses. Ara, en l'actualitat, ens plantegem un pas més enllà. Nosaltres pensem que podem tenir un impacte més gran a la societat si articulem mecanismes en el que aquest impacte ja no es dona en el si d'una sola empresa concreta, sinó dintre d'un sector. I és per això, doncs, que som actius en l'organització de comunitats d'innovació, una de les quals és la RIS3CAT, que suposo que tu avui també en parlaré.
Sí, era la segona pregunta que volia fer, però volia incidir en el tema aquest, per exemple, que parlàvem del mercat. Bueno, investigacions que veig que han fet en el camp de la fruita, quan vas a la Fira Sant Miquel, i veus que esteu experimentant amb varietats, amb... no sé, fins i tot vaig veure una pera-poma, poma-pera, o... vull dir que esteu anant molt més enllà, perquè a més els gustos, per exemple, parlem ara de les pomes, per dir un exemple, de les varietats que jo recordo quan era petit, que parlaves de la Golden Star, que ni para a comptar, la vermella i la... que ara és immens el camp. I a sobre, dins d'aquest camp, s'obren, suposo, noves vies d'investigació.
Doncs mira, m'agrada que em posis aquest exemple, perquè en el camp de la fruita i en el camp concret de la poma, no? A Catalunya vivíem una situació realment incòmoda pel nostre sector productiu, i és que tots aquells que volien introduir varietats noves en el mercat català havien, diguem, de sotmetre's a les condicions, als royalties, d'un club selecte de milloradors que desenvolupaven les noves varietats, ja fos doncs, a l'àmbit de Xile o a Itàlia o a Nova Zelanda. En aquest sentit, nosaltres ara podem presentar orgullosos un programa propi català de millora genètica de poma, orientat i obtingut a base, diguem, d'una selecció de criteris de dolçor, de fortalesa de la fruita, de color de la fruita, que és el que el mercat ens demana. Per tant, el mercat sempre en el centre de la investigació. I avui dia, doncs, ja s'han començat, diguem, a identificar les varietats èlits. Aquestes estan ja reproduint en vivers catalans. I podem dir això, doncs, amb un cert orgull, no?, que hem estat capaços de respondre a aquestes necessitats de mercat amb una investigació que ha durat més de 16 anys, on hem estat fent creuaments, més de 10.000 creuaments l'any, i tastant doncs, més de 10.000 varietats noves cada any, el que suposa doncs, un esforç titànic.
Sí, perquè a més hi ha estudis fets sobre els canvis que hi ha hagut, sobre els gustos de la gent, amb acidesa, amb... Bueno, i sobretot, suposa també és per arribar al ventall de la gent jove, no? Els més petits, i d'això que també els gustos també han anat canviant, en aquest sentit.
Molt bé.
I és on s'ha d'anar, no?, una mica a buscar la...
Sí, això tens raó, però et sorprendries d'alguns dels criteris que s'han fixat, diguem, en aquest programa de millora. Nosaltres, una part del nostre mercat, diguem, és l'exterior. Nosaltres som molt forts. Bueno, abans ho érem, ara ja és més dificultat, no?, amb el mercat rus, amb el... els productors, per tant, quan seleccionen els criteris, no ho fan exclusivament pel mercat català, que és on, efectivament, doncs, desemboquen una part de la seva producció, sinó que també estem seleccionant d'acord amb els mercats on haurem d'exportar.
I aquests també són diferents.
Efectivament.
Perquè amb latituds, suposo, diferents, que no estan acostumats... Bueno, i els menjars també són...
Hi ha estudis genètics que demostren que el gust per la mar, per exemple, és una característica de la població asiàtica, que potser la població caucàsica no té. Per tant, és veritat que el gust és inclús una característica genètica de les poblacions.
Parlàvem fa un moment, i vostè ho comentava, de la comunitat RIS-3CAT i NOAPAT. En què consisteix i quines són les seves funcions?
Mira, la comunitat d'innovació en agroalimentació i NOAPAT, que és un instrument relativament nou que ha impulsat el govern català, és un instrument que consisteix en agrupar centres excel·lents de recerca de l'acadèmia, empreses significatives d'un sector determinat, en el nostre cas, de l'agroalimentació, on hem pogut elaborar conjuntament una estratègia de transformació de l'economia productiva d'un sector i mitjançant uns projectes de bandera, uns projectes clau, doncs hem començat a treballar plegats per assolir un impacte, no? per poder donar resposta als reptes que es planteja en la nostra societat. En concret, la comunitat InnoAPAT, basada en tres grans pilars, que són els mateixos que t'he comentat al principi, no? La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, la seguretat alimentària i la producció d'aliments saludables, que siguin concebuts pel consumidor com que són capaços de millorar el seu estat de salut. Doncs, en base a aquests tres grans pilars, hem reunit 57 empreses, 5 universitats, i amb un pressupost de 11 milions d'euros hem començat a fer projectes de la durada doncs, pels propers 3 anys, on intentem aconseguir doncs, aquest efecte d'impacte innovador en el nostre sector.
Fem una petita pausa i tot, perquè paguem una mica totes aquestes xifres que hem donat moltes xifres, i tot seguit continuem.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem entrevistant i parlant amb el senyor Agustí Fons, sos director general de l'IRTA. Hem parlat molt d'investigació, de tot el que fa a l'IRTA, de diferents projectes on estan ficats, per dir-ho d'una manera. I un dels camps on estan apostant fort, i hem parlat aquí amb un investigador, és el canvi climàtic, ja que afecta els conreus, el bestiar, els boscos també. Creu que la societat és prou conscient de que s'està produint aquest canvi? Perquè a vegades es parla, sí, el canvi climàtic, com es diuen altres coses, però, vale, molt bé. I si hem d'intentar combatre'l? El que passa que, clar, com a societat, a vegades no sabem ben bé què hem de fer, no?
Molt bé. Jo crec que una gran part de la societat europea sí que està sensibilitzada. Potser als Estats Units, aconteixements recents ens fan pensar al contrari. Però la prova de que el consumidor europeu està sensibilitzat és que cada vegada més rebem encàrrecs per part de les empreses per ajudar-los a reduir la petjada de carboni i la petjada d'aigua dels seus productes. La qual cosa, des del punt de vista doncs, de la recerca, té implicacions enormes i que fa que cada vegada més el nostre talent s'hagi d'enfocar cap a camps com l'agricultura intel·ligent, l'smart farming, l'agricultura amb residu zero, les metodologies per la reducció del malbaratament, és a dir, com utilitzem, com trobem valor a productes de sempre que ara, doncs, de sobte, doncs, són molt sensibles i no volem doncs, desfer-nos d'ells, i cap a nous enfocaments de la genètica i de l'epigenètica per a la seva aplicació en la millora d'espècies de plantes i animals.
El que passa és que estem en un món que hem volgut créixer tant que ens ho hem carregat tot, per dir-ho d'una manera. Perquè ara, per exemple, que el meu fill està fent a la universitat un treball sobre agricultura ecològica, i que li diu, si és que és l'agricultura que feia el teu avi, per dir-ho d'una manera, abans d'introduir tot el que s'ha introduït. Però tot això que s'ha introduït químic és per augmentar les produccions, perquè també ha crescut, com que també ha millorat el nivell de vida, hi ha més gent. I tot, vull dir que al final és molt complexa tot plegat, no?
És complexa, però jo crec que no és insoluble. O sigui, jo crec que és bo que la societat tingui aquesta consciència de que la Terra és única i que si la volem deixar als nostres fills, als nostres nets, l'haurem de cuidar. L'agricultura ecològica és una manera de fer-ho. I la implantació de pràctiques més sostenibles i més respectuoses amb el medi ambient a l'agricultura industrial és una altra forma també d'aconseguir doncs, aquest mateix objectiu.
Però a més va amb la línia de vostès de sostenibilitat. I vull dir que a vostè ja li va bé perquè ja va amb la línia del que vostès tenen marcat. Fa uns dies, allò que vaig llegint coses, vaig veure que produeixen vi a les seves instal·lacions de Torre Marimon, on hi ha la seu central de l'Institut, i que disposa de 3 anyades i està pendent de rebre la DO Catalunya. Això és una mostra que, a més d'investigar, s'aposta per la qualitat d'un producte. Suposo que la producció és petita, però ja que em va sobtar veure d'això, no? De que havien demanat la denominació que abans deies, mira, tinc unes vinyes aquí, ara no solament tinc unes vinyes aquí, sinó que anem per apostar per una qualitat, no?
Tens raó. De fet, nosaltres ja gaudíem d'aquesta denominació d'origen Catalunya doncs, fa uns anys, però llavors vam començar un procés de reforma de la Torre Marimon, que, com saps, és un magnífic complex de més de 100 hectàrees que és actualment propietat de la Diputació de Barcelona i que, mitjançant un conveni, doncs, ha estat cedit a l'IRTA pels propers 50 anys. Quan l'IRTA llavors va decidir doncs, ocupar completament la torre, la vam haver de reformar. I si durant la reforma doncs, no vam poder produir aquest vi, i si tu durant un temps deixes de produir vi, llavors perds la denominació, i ara estem, efectivament, doncs, ja en l'última fase per poder-la recuperar. Això ens dona un segell de qualitat, efectivament. L'objectiu de la nostra recerca no és produir productes que responguin només a necessitats tecnològiques. Com que aquests productes han d'acabar al mercat, i al mercat la qualitat és un dels requeriments, actualment recerca i qualitat van molt, molt de la mà. I aquest exemple del vi és un d'ells.
A més, seguir el que és... Catalunya és capdavantera. Si estem parlant que és capdavantera en investigació, amb el tema del vi és capdavantera. Totes les denominacions d'origen que té del vi, a més del cava, que el 94%, 95% del cava es produeix aquí a Catalunya. El sector agrari s'inclina cada vegada més per la recerca i la investigació. Ja ho parlava, de que col·laboren amb moltes empreses. En quantes estan col·laborant en aquests moments?
Molt bé. En aquests moments l'IRTA té 522 clients, diguem, del sector privat. Per tant, aquí tenim tant cooperatives com empreses d'agroalimentació. Però diguem, aquesta xifra de 522 penso que pot ser una referència del que actualment podria ser la nostra introducció, la nostra taxa d'introducció en el mercat majoritàriament català. Tot i així, no rebutgem i treballem, òbviament, amb empreses de l'estat espanyol, i en l'àmbit de la nutrició animal, la major part dels nostres clients venen del nord d'Europa.
Mm. Bueno, que ja estan molt avançats amb el tema aquest de l'alimentació animal.
Efectivament. I llavors, com que la legislació europea insisteix i actualment ens ha donat una oportunitat de recerca molt important, que és la provisió de l'ús d'antibiòtics en els pinsos, en el menjar dels animals, ara tenim totes les indústries de producció de pinso preocupades en veure com podem, diguem, mantenir la salut dels animals i buscant alternatives a la introducció d'antibiòtics en els pinsos.
No, és que, clar, estàvem parlant, tota l'estona hem parlat d'investigació, tota la investigació que fan, però, clar, moltes vegades també han d'anar aquesta investigació relacionada amb els canvis normatius que hi ha, o les malalties en el cas de la ramaderia, que, tot i que s'ha avançat, segueixen havent-hi aquestes malalties. Mira, he tingut la llengua blava molt a prop d'aquí, a la frontera francesa, pel tema del boví, i també de l'oví. Vull dir que, clar, és complicat, no? Perquè, a més, han d'estar, també, suposo, molt pendents d'aquestes normatives que marquen moltes d'elles Europa, no?
En aquest sentit, he de dir que sí que nosaltres, com a institut públic, tenim l'avantatge de que la nostra administració aquests canvis normatius se'ls pren en sèrio, i la nostra administració, diguem, no vol deixar lloc a la improvisació, a deixar passar els plaços i que el sector s'hagi d'espavilar en el moment en què un producte determinat estigui, vetat o no es pugui fer servir. D'aquí, sí que puc dir també, nosaltres anem bastant de la mà amb l'administració en aquest sentit i aprofitem també els incentius i els fons que disposa l'administració per ajudar a les empreses que van sotmeses a un canvi important en el seu procés productiu degut al canvi de legislació.
La Generalitat ha invertit molt fort en recerca i investigació en el sector agrari i agroalimentari, això està clar, i una mostra d'això és l'IRTA. L'aposta del Ministeri també és important, i Brussel·les, en aquest camp?
Molt bé. Mira, m'agafes aquesta pregunta en un moment en el que el Ministeri ens ha jugat una mala passada. Com he dit al principi, l'IRTA neix de la transferència de la competència en recerca agroalimentària de l'estat espanyol a les autonomies, i quan ho va fer, llavors va crear un fons d'ajut públic a la recerca agroalimentària, que diuen els fons dels RTA que manega l'INIA, l'Instituto Nacional d'Investigació Agroalimentària, que amb una quantitat, diguem, del voltant de 11 a 12 milions d'euros l'any, el que fa és una convocatòria de projectes competitius als que hi podem anar totes les comunitats autònomes, diguem, que abans estàvem subsumides dintre del INIA. Des de l'any 1985, que és quan vas fer aquest trasllat de competència fins ara, l'any 2016 passarà tristament a la història com aquell any en el que el senyor Montoro ha decidit tancar l'aixeta dels fons de recerca agroalimentària i ens hem quedat sense els 12 milions que havia previstos per aquest any.
Per tant, per tot Espanya.
Per tot Espanya. Per
tant, o sigui, aquest és el diàleg que han començat d'això. O sigui, vamos a dialogar más y cortamos el...
Cadascú que ho interpreti com vulgui. Però sí que és cert que la importància que li dona en aquests moments l'estat espanyol a la recerca agroalimentària A los hechos me remito, ¿eh? Potser no és tan important. Europa. Europa sí que és una font, diguem, alternativa de finançament. Nosaltres ens hi hem vist abocat a anar-hi per necessitat, perquè hem sotmès, diguem, les retallades del govern català i episodis com el que t'acabo d'explicar a nivell estatal. Per tant, diguem, ara la nostra estratègia passa, evidentment, doncs, per anar per Europa.
Lligat ja seria l'última pregunta, perquè ja anem allò gairebé fora de temps. Quins són els reptes de l'IRTA de cara al futur?
Doncs t'ho diré també repetitivament. Jo els resumiria en tres grans blocs. Adaptar el nostre talent a les noves necessitats que ens planteja la societat i les oportunitats que ens obre la ciència. Contribuir a estructurar un sistema català de ciència i tecnologia agroalimentària coherent i eficient. Abans hem parlat de la competència, doncs hem de posar una miqueta d'ordre, i això és un dels reptes en què pensem que l'IRTA hi pot jugar un bon paper. I científicament augmentar el nostre impacte en com fem arribar aquests resultats de la recerca en el sector.
Ha estat molt breu, com li demanava. Agraïm a Agustí Fons que ens hagi parlat d'investigació i recerca i, això, genèric, però més en concret, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA de la Generalitat. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer, gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 27 70. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, l'IRA.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha convocat la pagesia de tot Catalunya a una mobilització general del 26 al 28 de gener del 2017 en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l'activitat agrària. Amb el lema Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, l'acció es porta a terme, segons el sindicat, per la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi polític i social que viu casa nostra. L'organització agrària ha assenyalat que el nou model de país ha d'incardinar la Catalunya pagesa per les seves funcions, com ara assegurar la previsió d'aliments a la població, tenir cura també de la conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural, garantir l'ocupació equilibrada del territori. La marxa de tractors sortirà el 26 de gener de les comarques de muntanya, de les de Lleida, de les de Catalunya Central, de les de Girona, de les del Camp de Tarragona, de les de Terra de l'Ebre i de les de l'àrea metropolitana cap a Barcelona. Canviem de qüestió. JARCOA qualifica d'injustificada la nova taxa proposada per la Generalitat per la tramitació o modificació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes, inclosa en la llei d'acompanyament del pressupost presentada fa uns dies al Parlament de Catalunya. L'organització agrària critica que s'hagi presentat sense cap tipus de debat amb els representants dels productors, utilitzant, com ja és massa comú, la porta del darrere de la llei d'acompanyament dels pressupostos. Jarcoac, per la seva banda, ha explicat que la mesura preveu que els ramaders hagin d'abonar una quota d'entre 15 i 200 euros per tramitar o bé modificar el pla en funció de les dimensions de l'explotació. El major gravamen recauria sobre les explotacions de porcí i l'aviram. Així, una granja de porcí de més de 2.000 places d'engreix amb animals de més de 30 quilos hauria de pagar una taxa de 200 euros per presentar o modificar el pla de dejeccions.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granges ha fixat a 0,87 euros al quilo, repeteix. I el groc viu a 1,02 euros al quilo, puja 7 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxadors ha fixat a 1,50 euros al quilo, es manté. I el groc canal a 1,56 euros al quilo, augmenta 9 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1,02. Es manté. A la categoria L de 63, a 73 grams, a 0,90 euros, puja 2 cèntims. A la M de 53, a 63 grams, a 0,80 euros, augmenta 1 cèntim. I a la S de menys de 53 grams, a 0,57 euros, repeteix.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,22 euros a la categoria E, a 4,03 euros a la U, a 3,72 euros a la R, a 3,33 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,30 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 2,05 euros, per tant, baixa 7 cèntims en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines AgroBank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. AgroBank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Hola, Josep, bon dia.
Bon dia, Isidre.
Aquesta setmana, que és una mica estranya amb tantes festes i que sembla això un carrusel que va pujant i baixant, ens parlaràs en profunditat d'un producte o què farem avui?
No,
farem un resum o...
No, n'hi ha diversos dels productes que han entrat al mercat. El que passa és que aquesta setmana està molt condicionària perquè és una mica precària, ja que el fet de que hi hagi dues festes pel mig de la setmana condiciona molt els índexs de comercialització que puguin haver-hi. Aleshores, no obstant, tenim al mercat bon subministrament de producte i per començar doncs, podem començar per la tonyina de Canàries, de Portugal, de les costes africanes i asiàtiques. Tenim just de Palangre, del Cantàbric, de Galícia i el sud-africà. També tenim just de ressogament de Galícia, Cantàbric, de França, Dinamarca i de les Illes Britàniques. Estem ben assolits. I finalitzant, a l'apartat del peix frecs, tenim el seitó del nostre litoral català, d'Andalusia, de França, d'Itàlia, així com la sardina, tant la del nord com la del sud, i de les costes catalano-llevantines.
Bueno, encara l'oferta no ens podem queixar.
No,
a més, com que també va començar la setmana amb una mica de... almenys a Catalunya, no? De mal temps, semblava que podia afectar, però bueno, sembla que la cosa ha canviat.
La cosa va tirant bé, sí.
Sí, i pel que fa al marisc, com ho tenim?
Pues, dins de l'apartat del marisc fresc, aquesta setmana encara podem recomanar el bou de mar, procedent de França, de les Illes Britàniques i de Dinamarca, el cargol punxent, o la canyadilla, d'origen italià, francès i català, El cargol blanc i el cargolí negre, de procedents de Portugal i d'Itàlia, i el llamàntol, principalment de Canadà, el múscul normal i el múscul de roca, que és el principal seu origen, són els del litoral català, Galícia, França i Itàlia.
Doncs, mira, sempre que parlem d'aquests temes del que més s'ha trobat, dona la casualitat que he menjat molt múscul del litoral, perquè he estat justament al litoral català, de la zona de Tarragona, i múscul feia temps que no menjava tant. O sigui, que hi coincideix amb el producte que estàs dient.
I el bo és que el nostre és de bona qualitat, també.
Sí, sí. Doncs gràcies, Josep, i tornem a posar-nos en contacte la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí a Mercabarna.
D'acord, Isidre. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, també. Fins la propera.
Tot seguit, hauríem d'haver parlat amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses d'aquí de Mercabarna, però avui no ens pot atendre. Per tant, avui li toca, com sempre, a la Mercè, doncs, fer-nos arribar a l'escrit que ens ha enviat la Susana. Hola, de nou, Mercè. Què ens pots explicar del mercat, dels productes? Digue'ns alguna cosa. Que estem...
Us dic alguna cosa. Digues. La Isidre, de nou, doncs bé, el mercat ha estat ben proveït en general de tots els productes, els orígens, com sempre, variats i de tot arreu.
Uh-huh. I llavors, de quin producte ens explicaràs més coses?
Doncs mira, us explicaré més característiques i curiositats dels cítrics, com ara les taronges i les mandarines, que són les fruites d'hivern per excel·lència, com ja sabeu. De la mateixa família són les aranges, les llimones i les llimes. Si bé el consum d'aquests últims queda relegat a receptes concretes o a moments determinats. Els cítrics són una font destacable de flavonoides, de vitamina C i folats, nutrients que en conjunt preserven la salut cardiovascular a través de diferents mecanismes biològics d'acció. A més, Isidre, de manera indirecta, el consum d'un cítric al dia accelera la recuperació en cas d'anèmia forropènica. Amb la ingesta d'una taronja mitjana o tres mandarines al dia es cobreixen els requeriments diaris de vitamina C, que participa en la salut del col·làgen i les articulacions en les reaccions d'oxidació i en el sistema també de defenses. També avui us podem dir que, si ens centrem en el taronger dolç, podem dir que procedeix de les regions orientals d'Àsia, en concret de la zona sud-est de la Xina i l'arxipèlag malai. El seu cultiu es realitza al sud de la Xina des de milers d'anys, des d'on es va estendre per tot el sud-est asiàtic. Posteriorment, es va expandir tant el taronger dolç com el taronger amarg per tot Orient per la ruta de la seda. Les taronges dolces van ser molt apreciades pel seu sabor, tot i que encara eren molt amargues i per les seves propietats curatives. Els àrabs van introduir el taronger amarg a Europa pel sud d'Espanya al segle X, però el taronger dolç no va començar a conrear-se fins als segles XV i XVI. Els àrabs la van denominar naranche, com nom derivat del terme arangus, amb el qual els perses es referien a aquesta fruita. Pel que fa a la segona meitat del segle XIX, Isidre, es va descobrir en Badia, al Brasil, una taronja que era més dolça, més sucosa i més vella, sense llavors, i amb un melic a l'extrem oposat al peduncle. Va ser portada a Califòrnia, on es va convertir anys més tard en la reina de les taronges, la varietat coneguda avui com a Navel Washington.
I de l'actualitat, què ens pots dir?
Doncs mira, que el taronger és un dels fruiters més estesos per tot el món, sent els principals països productors el Brasil, Estats Units, Espanya, amb indrets com ara València, Múrcia, Sevilla i Huelva, també Itàlia, Mèxic, Índia, Israel, Argentina i la Xina. Gràcies a les diferents varietats de les taronges, es pot gaudir d'aquesta fruita durant tot l'any, tot i que els tarongers floreixen a principis de la primavera amb un període de maduració que basta des de mitjans de la tardor a gairebé iniciat l'estiu, de manera que durant aquests mesos estan en la seva millor època. Els cítrics, si són sucosos, han de ser pesats, de manera que les taronges, que estan en el seu millor moment de sau, resulten pesades pel que fa a la seva grandària. S'han de rebutjar els exemplars que sonin a buit, o bé a colpejar-los, saps? Perquè presentin cops o contuncions, o bé tinguin olor de ranci. El color de la pell també és important, però no indica amb seguretat la qualitat del fruit, ja que hi ha taronges madures amb la closca verda i ja està. Tot el que encara podrem dir, doncs, moltes més coses dels cítrics, ho deixem aquí.
Gràcies, Mercè, per haver-nos fet arribar a l'escrit aquest que ens ha fet la Susana. Precisament tornem a contactar la setmana vinent amb la Susana Espuro per conèixer a primera mà els productes que hauran estat els més comercialitzats en aquest mercat central. Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Productes de proximitat.
En aquesta secció parlarem avui d'una publicació que acaba de veure la llum, en concret del llibre El xai a taula, receptes per quedar bé i fàcils de fer, de Rosa Marc, empresària de l'oví de les Viles de Collsacabra, a Rupit Pruit. Parlarem amb ella d'aquest llibre que li ha suposat complir un somni que tenia des de feia temps. Bon dia i benvinguda del Camp a Taula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Rosa. Per què un llibre de receptes del xai i quan va decidir fer-lo?
Bé, ja he estat treballant amb aquest llibre durant 4 o 5 anys i sobretot em vaig decidir a fer-ho perquè la gent no té idea de fer receptes amb xai. I, per tant, calia un llibre que fos únic i exclusivament dedicat a receptes de xai.
A més, va dir a la presentació a Barcelona que el llibre anava adreçat al consumidor i que incorpora receptes que sorprendran al lector. Podria matitzar aquests dos aspectes i dir, bueno, tenim poc temps, ja li dic que tenim poc temps, alguna d'aquestes receptes curioses?
Bé, a veure, el llibre va adreçat al consumidor perquè sigui capaç de posar xai a taula. Aleshores, per exemple, un parell de receptes curioses, doncs mira, una d'elles podria ser el coll desossat i farcit amb bacon o sense farcir, lligat com un tall rodó i posat directament per posar-ho al forn amb una mica d'aigua, simplement.
Aquesta seria una de les receptes.
Aquesta seria una de les receptes. L'altra, per exemple, doncs pot ser el xai lacat de mel, que simplement també és posar la cuixa en el forn i anar-lo lacant amb mel.
Perquè una cosa va quedar clara, que més enllà de les costelles hi ha un món.
Sí, perquè si els xais només tinguessin costelles no caminarien.
Sí, això ho va dir i em va fer molta, molta gràcia.
Sí. O sigui, a veure, l'important sobretot és que la gent perdi la por amb una cuixa, que sàpigui que desossada i lligada li queda com un tall rodó que, a més, li permet si són poca gent a casa, fer-ho, de tallar-ne la meitat, posar-la al congelador i un altre dia torna a sortir. I, per tant, amb una sola vegada que faci servir el forn, li queda el menjar per dues vegades fet.
I una cosa que també ha dit i ha reiterat és que s'ha de donar vida als carnissers o carnisseres de confiança i apostar per la venda de proximitat.
Exacte. El carnisser, com que és qui dona la cara davant del consumidor, davant del seu client, és que li pot garantir més la qualitat de la carn que li ven. Perquè, si no, el que farà és perdre el client. I, per tant, el carnisser el que vol és fidelitzar el client. Per una altra banda, és molt important que els carnissers i tot el que és venda de proximitat, venda directa, és molt important perquè és la garantia més gran que hi ha. I per un altre costat, conservem els centres de les ciutats amb un comerç petit que és el que dona vida.
Què li ha comentat la gent que ha llegit el llibre allà?
Bueno, és curiosíssim, perquè porto com 4 o 5 dies que em truca gent i em diu, escolta, la recepta de la pàgina 75, la recepta de la pàgina 64, i és allò que vas corrents a buscar el llibre...
Sí, perquè al final no...
Perquè al final ja no me'n recordo d'en quines pàgines corresponen ara a cada recepta. Però la veritat és que el llibre està molt explicat, és molt fàcil de fer, són receptes que cadascú es veu en cor, de fer-les, i per tant el més important és que la gent es decideixi a tornar a consumir xai.
Això és el més important.
Exacte.
Com que avui tenim poc temps, com li he dit, del sector oví català ja en parlarem un altre dia perquè s'ha de parlar més extensament.
Sí.
Però ara que venen les festes nadalenques i ja per acabar, és una bona època, com dèiem, per consumir xai, però a més per comprar el llibre, no?
O sigui, el llibre és una eina. La finalitat total del llibre és que es pugui vendre més xai, que la gent consumeixi més xai. I, a més, és un llibre que és molt adient per fer tots aquests petits detalls que no sabem què regalar per Nadal, doncs el millor és anar-se'n a una llibreria, demanar el xai a taula i veurem com a continuació moltes d'aquestes receptes són posades a la taula durant aquestes festes nadalenques.
Llàstima que a la ràdio a vegades el temps el tenim molt limitat. Tenia aquí el llibre al costat de la taula, perquè vegi que jo el tinc. Però, bueno, agraïm a Rosa Marc que ens hagi parlat d'aquest llibre, del xai a taula, receptes per quedar bé i fàcils de fer, amb il·lustracions de la Pilarín Vallès.
Exacte.
És un llibre que crec que aquestes dates cal llegir.
Sí, Sí.
Però més enllà d'aquestes dates, perquè les receptes hi ha moltes i per tot l'any.
Exacte. Doncs... I sobretot de cara a la primavera, doncs, que és una època en què el xai surt a molt bon preu, és l'època ideal per consumir-lo, però ara, sobretot aquestes festes, és un plat extraordinari, que no cal trencar-nos-hi massa al cap, que són fàcils de fer, que es poden preparar a la vigília, i d'aquesta manera, si sou tota una bona colla a sopar o a dinar, doncs és una manera de no tenir que patir a l'últim moment a la cuina per tenir-ho tot fet.
Doncs la Rosa Marca ens ho ha dit tot. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda.
Avui dissabte 10 de desembre es du a terme a Prats de Lluçanès una jornada tècnica sobre els escorxadors de baixa capacitat a les explotacions ramaderes. A Belltall, una sobre les males herbes i mètodes de control en el cultiu de l'all. A Vallcebre, una jornada on s'explicaran els processos hidrològics que s'estudien en aquesta localitat. Demà diumenge realitza a Cabrianes una jornada sobre nous reptes en el sector cunícola. Ja el dia 12, la Seu d'Urgell acull una jornada en la que s'explicarà un cas pràctic de biogàs en ramaderia. Ripoll, una sobre tècniques innovadores de la cuina del xai. I el de Prat de Llobregat, una sobre estratègies de diferenciació i comercialització de l'aviram de la raça Prat. Dimarts 13 se celebra a Vic una jornada sobre certificació voluntària del control de salmonel·losi en escorxadors i explotacions de porcí. A Sant Feliu de Pallerols, una a la qual es parlarà sobre el que cal fer per elaborar un pla de comunicació per activitats equestres. A Santa Maria de Miralles, una sobre gestió forestal sostenible. A la Vall de Boí, una sobre seguiment i conservació de les poblacions d'Os, Bru i Llop a Catalunya. I a Targa, una a la que es tractarà sobre el valor afegit a l'explotació ramadera. Dimecres 14 de desembre s'efectua a Vic una jornada sobre les bones pràctiques de gestió en explotacions ramaderes. A Mira el Camp, una sobre el foc bacterià i altres malalties bacterianes. A Reus, una sobre equips d'aplicació de fitosanitaris. I a Cabrils, una sobre la fertilització de cultius hortícoles ecològics i convencionals. Dijous 15 es fa a Manresa una jornada sobre assajos varietals de pèsol i préssec i aplicació del te de compost en cultiu ecològic de ceba i una altra sobre incendis forestals i percepció social. A Poblet, la Diada de la Innovació Agrària i Agroalimentària. A Barcelona, una sobre disseny i projecte d'horts urbans. I a Olot, una sobre el food tourism per la posada en valor dels productes locals. I atenció, perquè el mateix dia, dijous 15, es du a terme a Constantí una jornada en la que es plantejarà si és possible elaborar formatges de llet crua a Catalunya. A Corbera d'Ebre, una sobre la gestió dels cultius en regadiu. A Targa, una sobre la bioconstrucció en la rehabilitació d'establiments de turisme rural. A Talarn, una sobre la sostenibilitat com a eina de màrqueting. I a les Borges Blanques, una jornada sobre replantació aclarida i problemes fitosanitaris en la fruita dolça. El desembre 16 de desembre realitza a Manresa una jornada tècnica sobre seguretat normativa i traçabilitat per petits elaboradors ecològics. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha recordat que l'Escola Agrària del Pirineu organitza el 12 de desembre a les seves instal·lacions un curs d'avaluació sensorial en formatges.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 9 i fins a demà diumenge 11 de desembre se celebra a Cardedeu la Fira de Nadal i del Torró Artesà. Demà diumenge es realitza la Fira de Santa Llúcia a Navès i a Prats de Lluçanès i la Fira Mercat de Santa Llúcia a Sallent de Llobregat. I del 16 al 18 de desembre es du a terme una nova edició, la 43a, de la Fira Avícola de la Raça Prat on es podran veure els millors exemplars de pota blava.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb la secció de les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del camp a taula amb moltes més informacions i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.